Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
La llei d'amnistia ja ha arribat al Senat, on era esperable que el Partit Popular la retindria gairebé 2 mesos abans de passar el seu tràmit, però embolica que fa fort perquè els populars han decidit crear un nou conflicte i aquesta vegada entre institucions, dues institucions de les més representatives i el més al nivell, Senat i Congrés dels Diputats. Així, la majoria popular de la Cambra Alta ha decidit no només paralitzar la tramitació de la norma, sinó dir-li al Congrés que li ha envaït competències en la seva tramitació, cosa que, evidentment, i de nou, decidirà el Tribunal Constitucional, que els darrers anys no es queixarà de feina. D'aquesta manera, la resolució constitucional sobre les competències i, per tant, sobre la tramitació de la llei pot enterbolir una campanya electoral del 12 de maig que ja era complicada de per si després de l'avançament electoral. Un nou embolic considerable que, de nou, pretén fer soroll perquè, com saben, estem en campanya catalana, europea, però també en campanya permanent a l'estat espanyol, on fa anys que qualsevol gest polític mira més de cara als escons i les enquestes internes que les solucions cap a l'habitatge, per exemple, la pujada de preus, per exemple, o el nivell educatiu, per exemple. Fins i tot, allò que havia de servir per aturar la confrontació s'usa ara per dilatar-la, no fos cas que acabéssim amb un conflicte polític que ja fa massa anys que dura i que no és ni de lluny el principal problema de la ciutadania. Són les 8 i un minut i qui pujarà a la caravana aquest dimecres 20 de maig, primer dia de primavera? Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia. A les 9 entrevistarem Antonio Andrés Puello, catedràtic en psicologia forense de la Universitat de Barcelona i membre investigador del grup d'estudis avançats en violència. Amb ell parlarem de la reincidència dels presos arran de l'assassinat de la presó del Mas d'Enric. Tot plegat en un dimecres on obrirem temps de tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina i Rafa Sanauja. A les 11 serà hora de parlar de les coses més quotidianes amb el periodista David Balaguer, qui avui ens tornarà a parlar de les coses quotidianes que ens fan al·lèrgia. Serà uns minuts més tard, cap a 11:45, quan obrirem de nou els micròfons per saludar els actors Marta Bayarri i Sergio Matamala per parlar de l'obra Fake It, Fes-ho veure fins que surti, que aquests dies protagonitzen a la sala Flyhard. A les 12 serà el torn de la nostra coach vocal de confiança, Clara Luna, amb qui avui comentarem la tercera gala d'Eufòria i ho farem acompanyats d'en Domènec, concursant de l'edició passada del concurs. Minuts més tard parlarem amb Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, per conèixer com avancen les obres del temple i quins són els reptes que tenen ara sobre la taula. I encararem l'última hora de programa descobrint nous racons a Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez, sabent on anirem amb la girocleta i amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I abans de tot plegat, repassem els principals titulars d'aquest dimecres. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
Abans, però, una informació de darrera hora, i és que els Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza del País Basc, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu conjunt contra un grup assentat a Osona, investigat per més de 1.000 estafes bancàries arreu de l'Estat. Els agents estan fent diversos registres a aquesta hora a domicilis a Manlleu. I a aquesta hora també sabem que hi ha detinguts, no en sabem quants. A mesura que avanci aquesta operació, podrem esbrinar més informació sobre tot plegat. Avui sigui com sigui, però els funcionaris de presons traslladaran la protesta a Barcelona. Serà a les 11 del matí davant del Palau de la Generalitat.
Sí, els treballadors demanaran una reunió amb el president Pere Aragonès i exigiran de nou el cessament de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Els funcionaris denuncien que les polítiques aplicades pel departament els últims anys els han deixat sense autoritat.
I Dani Alves, condemnat per agredir sexualment a una noia en una discoteca, podria sortir aviat de la presó.
Ahir l'Audiència de Barcelona va celebrar la vista demandada per la seva defensa perquè Alves surti en llibertat condicional a l'espera que hi hagi sentència ferma. L'ex blaugrana va assegurar que no fugirà. La fiscal i l'advocada de la víctima s'hi neguen.
El govern proposa un finançament per Catalunya similar al model basc perquè la Generalitat pugui receptar tots els impostos.
Aquest nou model també contemplaria aportar diners al conjunt de l'Estat per ajudar les comunitats autònomes més pobres. El govern espanyol, però, no accepta el plantejament per Catalunya, tot i que s'obre a revisar el sistema de finançament al conjunt de l'Estat.
I el Partit Popular plantejarà un enfrontament entre Congrés i Senat per endarrerir la llei d'amnistia.
Els populars, que tenen majoria al Senat, proposaran que la Cambra Alta insti formalment al Congrés la retirada de la llei d'amnistia. D'aquesta manera, forçarà un conflicte entre òrgans constitucionals perquè asseguren que la norma és una reforma de la Constitució encoberta, tot plegat, després que la mesa del Senat hagi admès a tràmit aquesta llei d'amnistia.
Precisament la senadora del Partit Popular, Alícia García, que ha anunciat aquest dimarts que la Cambra Alta activarà els mecanismes necessaris per elevar el que la llei del Tribunal Constitucional denomina conflicte entre òrgans constitucionals. I en plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia?
El Barça ja és a Noruega per jugar avui als quarts de final de la Champions femenina.
Les blaugranes s'enfronten al Brann, un equip que mai ha arribat tan lluny d'aquesta competició europea. El Barça busca revalidar el títol europeu i, per tant, un bon resultat avui serà clau per posar un peu i mig a les semifinals.
Mentrestant, l'equip masculí i el club tem que Xavi pugui perdre el clàssic contra el Madrid.
Avui el comitè de competició s'ha de pronunciar sobre el recurs que ha presentat el Barça per la targeta vermella que va veure diumenge contra l'Atlético de Madrid. Se li podria aplicar un partit més de sanció per reincidència, de manera que es perdria els tres propers partits de Lliga contra les Palmes, contra el Cádiz i precisament contra el Real Madrid el 21 d'abril.
I què ens explicaràs avui a la Cara B, Judit Vallès? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a la Cara B us explicarem una compra per internet que acaba de forma bastant inesperada. Coneixerem la història d'una dona de 103 anys que conduïen amb el carnet caducat i acabarem donant la benvinguda a la primavera.
De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la primera jornada de la primavera, que ha començat a les 4 i 6 minuts d'aquesta matinada, amb 14 graus a Barcelona i a Tarragona, 11 a Lleida i 9 a Girona. Són temperatures una mica més altes que les que hem tingut aquests últims dies. Unes temperatures màximes, però que avui baixen una miqueta respecte a les d'ahir, especialment on ahir es van enfilatant, és a dir, a les comarques de l'interior. Avui, en general, màximes entre els 19 i els 23-24 graus aproximadament. Un ambient autènticament primaveral al centre del dia, amb una mica de fresca ara a primeres hores. Un dia que també es lleva amb la presència d'algunes boires, boirines a punts del litoral, del prelitoral, també alguns punts de l'interior, especialment on ahir va ploure, que va ploure força a les comarques de l'interior de Barcelona i també del nord de Girona, fins a 30 litres d'aigua per metre quadrat, per exemple, a Ribes de Freser. Unes precipitacions molt benvingudes que avui es poden tornar a repetir, però de forma molt minsa, a punts aïllats del Pirineu. A la resta, sol, la presència d'alguns núvols, però sense precipitacions. De cara a demà, també tindrem núvols, especialment al matí, amb boires, boirines, més clarianes la resta del dia amb núvols alts i demà temperatures que pugen i pujaran més de cara a divendres per començar a baixar de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Els trams amb més congestió a aquesta hora són la B23 entre el Papiol i arribant a l'enllaç amb l'A2 a prop de Sant Feliu de Llobregat durant més de 5 quilòmetres en sentit Barcelona. També l'A2 des de Pallejà, com sempre, amb més de 4 quilòmetres de cues i la C58, que avui va més plena durant 4 quilòmetres des de la sortida de Barcelona fins passat Ripollet en direcció a Sabadell i, de fet, s'ajunta amb les retencions de la ronda litoral en sentit nord al Bon Pastor. Però les rondes registrant cues en sentit sud, ara amb 7 quilòmetres de la litoral fins a la Vila Olímpica i a la ronda de dalt molta congestió arribant al nord de la Trinitat des de Santa Coloma de Gramenet i 5 quilòmetres de cues fins a la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 9 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Què dius? Bon dia. Hola, hola.
T'estan queixant que porto els auriculars molt alts. Però és que, si no, jo no m'escolto.
Et dic una cosa, Joan.
És el que hi ha.
Quan entro a fer els metges,
sí,
no me'n recordo mai de com...
El baixes sempre, ja ho sé.
No, no, no. Però no me'n d'entrada no me'n recordo. I em fot un... Vamos, una bomba a les oïdes.
Mira, hi ha gent que necessitem els auriculars alts. No passa res.
No, Déu-n'hi-do. Cada dia, bum, allà.
I que acabarem dient allò de... Oiga! Saps el que vull dir?
I més aviat que tard. No passa res.
No passa res. Aquí li donem el bon dia.
Gaes es va inventar per alguna cosa.
Ara.
Exacte. Si és que es respira en l'ambient...
Jo, Julve, com riu.
Sí, la Júlia riu. Mirant cap allà.
Són aquestes bromes que no hauria de riure. Ja, perquè en realitat no fa gràcia, però no,
no ho sé. No, està bé que li diguis, Júlia, a la cara.
No entén-me, vull dir, no fa tanta gràcia, vull dir.
Júlia, digue la veritat. Fa gràcia perquè no et passa a tu, que estàs sorda.
Ara.
No?
Ja, això és veritat.
Jo també estic, d'aquesta vida, estic fatal, però l'altra em funciona bé, per sort.
Bueno, a veure si aguanta.
Bueno, que es respira en l'ambient, eh? Ja és aquí.
El què?
La primavera.
Ara.
La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, que mala goma. Que suelta el aroma.
Las muchachitas me vacilan con el sol. Muchachita. Tot i que darrerament costa ja distingir la tardor de la primavera, de l'estiu, des d'aquesta matinada estem ja oficialment en primavera. Flors que broten i omplen els camps i jardins de colors vius, els arbres tornen a vestir-se de fulla i el paisatge es torna verd i fondós, els dies s'allarguen i hi ha més hores de llum, donant més energia i vitalitat. Ara ve el canvi d'hora, prepareu-vos.
Sí, sí.
Els ocells tornen a cantar amb més intensitat, omplint l'aire amb el seu alegre xiu-xiu-eix. Les activitats a l'aire lliure es tornen més atractives, com fer passejades, pícnics o esport. I després estan les al·lèrgies, també. Una nova primavera ja és aquí. Bon dia, primavera.
Ja t'ho diré, allò de les al·lèrgies.
Bueno, el Balaguer portarà al·lèrgies avui.
Sí, 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 sí.
Ja, sí. Ja en diràs.
Qui necessita de vitamines aquest matí?
Doncs un actor molt concret que sembla ser assumirà un dels papers més potents i icònics de la història del cinema. James Bond.
Davant d'una de les millors bandes sonores de la història del cinema.
És, sí, sí, totalment icònica. És que de sobte veus, no?, la imatge aquella amb el visor i
sí, sí, sí,
l'ombra aquella. Sí, sí, és així. Escolta, imagino que estàs al cas, no?, del tema,
sí.
Perquè des de que l'any 2019 Daniel Craig anunciés que deixava aquest paper, el de 007, ha estat moltes les especulacions sobre qui seria el proper James Bond.
Mm-hmm.
Ara hi ha un nom que sona amb molta força a totes les travesses, l'atractiu actor britànic de 32 anys, Aaron Taylor-Johnson.
Jo ho vaig veure ahir, ho vaig llegir ahir, i vaig pensar... Així de primeres, eh? Vaig pensar, no m'agrada.
Però després, mirant fotos,
però
dius...
Però és que vaig recordar que vaig dir no m'agrada Daniel Craig, i després em va encantar.
Doncs mira, han passat molts noms, no?, per la travessa,
sí,
Idris Elba, Tom Hardy, James Horton o Henry Cavill són alguns dels candidats que sonaven, tot i que sembla que el protagonista de Bullet Train i Kick-Ass és aquest actor que dèiem, doncs serà el nou James Bond. L'actor ja és un clàssic de les cintes de superherois, per exemple, va liderar dues entregues de Kick-Ass, aquesta comèdia de superherois. També ha format part de l'univers Marvel, a l'era d'Ultron, i el britànic ja té a les seves vitrines un Globus d'Or, ni més ni menys, el millor actor de repartiment, gràcies al seu treball a Animales Nocturnos. És que són tot blockbusters, però ell llueix prou bé. Per tant, senyor Aaron Taylor-Johnson, jo sí, havia passat igual. Jo dic, qui és aquest? I quan aquest matí l'he mirat, al final sí que l'he vist.
Sí, eh?
Té cara de James Bond una mica. Veurem. Sí, sí. Se l'ha de tunejar.
A mi m'hagués agradat Tom Hardy, eh? Home, em feia especial il·lusió.
Bueno, i qualsevol dels quatre que deien aquí...
Idris Elba també em creia molt l'atenció.
Exacte, per ser una cosa una mica alternativa, podríem dir-ho així. En fi, vitamines per a ell.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Doncs em sap greu, però he de rescatar un nom que jo pràcticament ni me'n recordava que existia. És el del porter del Real Madrid, porteràs, per cert, Thibaut Courtois.
Roto, 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 siempre me pasa así, que termino con el corazón. Roto, 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 siempre me pasa igual, que termino con el corazón. Roto, roto, roto.
Doncs no, no ha estat el cor el que s'ha trencat el bo de Thibaut, el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, que es trobava a la recta final de la recuperació del trencament del lligament creuat del genoll esquerre que va patir el 10 d'agost passat. Tremendo. Ara s'ha trencat un entrenament el menisc intern del genoll dret, l'altre genoll, el menisc. Quina mala pata, mai millor dit. Courtois es va retirar aire entre llàgrimes de l'entrenament del Real Madrid aquest dimarts a la ciutat esportiva, i les proves que li han fet han confirmat una altra lesió de genoll que el mantindrà uns quants mesos més allunyat dels terrenys de joc. Si és que, de veritat, quan les coses venen maldades, és que venen
sí, sí,
maldades
sí.
I no hi ha manera. Pobre Courtois, és un porteràs. El Madrid ni s'immuta, Madrid ya no igual. Posa a Lunin y endavant. Pero ánims, Courtois, va. Costará que torni, porque es gran. Yo creo que ya no tornará más, ¿sabes? En fin. Ay, Joan.
Digue'm.
Bueno, ya sabes que de tant en tant m'agrada portar arxius secrets, sí. Fer periodisme d'investigació.
Ara.
I m'ha arribat que tu també vas fer proves per agafar el paper de James Bond.
Sí.
No? Et vas presentar i tenim una mostra sonora del moment del teu càsting, moment en què Joan Trias feia la prova per ser el nou 007.
Me llamo Trias, Joan Trias, y hago un informativo al servicio de su majestad, Julia Julve.
La caravana, l'informatiu.
Setze minuts pràcticament que passen de les 8 del matí i avui us comencem aquest informatiu explicant que els Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza del País Basc, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu conjunt contra un grup assentat a Osona investigat per més de 1.000 estafes bancàries arreu de l'Estat. Els agents estan fent diversos registres domiciliaris a aquesta hora a la ciutat de Manlleu i de moment sabem que hi ha detinguts en aquesta operació. Un matí també en el que està prevista una manifestació unitària a la plaça Sant Jaume de Barcelona. A partir de les 11, els treballadors de les presons es concentraran davant del Palau de la Generalitat. Júlia.
Sí, volen que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el rebi i atengui les seves demandes. Així la resumia la Franzina, una funcionària de presons que treballa a Mas d'Enric.
Han demanat reiteradament les seves dimissions. No sabem per què estan enrocats en no soltar aquella cadira que tenen allí. I li vull dir al nostre president del govern català, senyor Pere Aragonès, sisplau, si ells no són prou dignes per dimitir, vostè té la potestat de cessar-los.
Franzina es refereix a les dimissions de la consellera Gemma Ubasart i al secretari de Mesures Penals, Avant Calderó, precisament sobre les ofertes de mà estesa que ha fet reiteradament la consellera de Justícia. Així la responia la Sandra.
No volem mans tacades de sang, que és el que ens ofereixen. No les acceptarem en cap moment.
Sandra treballa de jurista, en aquest cas, a la presó de Lledoners. Ahir va participar en una roda de premsa de treballadors de presons que no estan vinculats a cap sindicat i que han convocat la manifestació d'avui a la plaça de Sant Jaume.
I precisament en aquesta roda de premsa, els funcionaris de presons van denunciar que les polítiques aplicades per la Conselleria de Justícia els últims anys els han deixat sense autoritat. Per això els presos no els respecten, diuen, i cada vegada pateixen més agressions. En Pau Massip ens en dona més detalls.
Una funcionària sense formació en defensa personal ni primers auxilis, sola, en un mòdul amb 60 presos. Només té un bolígraf i un walkie-talkie que no sempre funciona. Aquesta és la realitat que es troba cada dia la Raquel, que treballa a la presó de Quatre Camins. Ella és una de les encarregades de denunciar la falta total de recursos que pateixen.
No tenim cap mena de recurs, no tenim cap eina per assegurar que el règim es compleixi, que la seguretat es compleixi. Estem parlant de que ens trobem en mòduls que hi ha 120, 150, 200 interns, depenent del mòdul, tots barrejats a interns amb patologies psiquiàtriques, perquè no hi ha unitats psiquiàtriques ni suficients ni adequades, interns que volen seguir el seu tractament, interns amb condemnes molt llargues...
I el problema de seguretat que es viu cada dia a les presons catalanes impacta directament en la feina bàsica que han de fer els centres penitenciaris, rehabilitar els delinqüents perquè puguin tornar a viure en societat. Ho explica detalladament la Sandra, que fa de jurista a la presó de Lledoners.
Tant el règim interior com el tractament són elements indispensables. Per tant, sense règim, sense seguretat, sense disciplina, no hi pot haver tractament, perquè no es pot assegurar l'ordenada convivència a l'interior dels establiments. I sense tractament no hi ha rehabilitació. Per tant, entenem que és de sentit comú rotund demanar que se'ns doti de mesures, ja no només per garantir la nostra vida i tornar vius a casa, perquè fins ara eren agressions, però és que ara ja estem parlant d'un assassinat, sinó de que els interessos interns també tinguin un entorn de qualitat en el qual es puguin desenvolupar.
Els funcionaris lamenten que el bonisme a l'hora de tractar els presos els deixa sense autoritat. Si els hi troben armes, mòbils o drogues a la cel·la, gairebé no reben cap càstig. Ara les penes són mínimes. Amb aquesta cruesa ho resumeix en Gavi, funcionari a la presó de Ponent, a Lleida.
Fa uns anys enrere era suficient que un intern t'amenacés de mort per ser conduït en una altra presó. En aquests moments no. Pensin vostès la dificultat que suposa l'endemà tornar al mateix.
És per això que, a més de la dimissió d'Ubesar, Amant Calderó i els directors de les presons de Mas d'Enric i Quatre Camins, els funcionaris de presons reclamen que se'ls reconegui com agents d'autoritat. D'aquesta manera asseguren que estaran més protegits contra les agressions.
Gràcies, Pau. I precisament la consellera de Justícia, Gemma Ubesart, compareixerà aquest dijous al matí al Parlament per donar explicacions sobre la situació de les presons.
I també dijous a les 9 del matí s'ha convocat una sessió de la Diputació Permanent que votarà les sol·licituds de compareixença registrades pel PSC, Junts i Vox, que previsiblement s'aprovaran. Un cop se'ls doni llum verda, la consellera compareixerà just després de la mateixa sessió. De fet, la mateixa Ubesart ja havia sol·licitat donar explicacions al Parlament. També en relació a la situació a les presons, els membres de la Diputació Permanent faran un minut de silenci abans de l'inici d'aquesta sessió en memòria de la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric.
I encara sense marxar de les presons, qui en podria sortir aviat és el futbolista Dani Alves. Ahir l'Audiència de Barcelona va celebrar la vista que va demanar la seva defensa perquè sigui posat en llibertat condicional.
I per reforçar els seus arguments, l'ex blaugrana va assegurar que no es fugarà. Alves va afegir que està disposat a pagar 50.000 euros de fiança, entregar el passaport brasiler i l'espanyol i personar-se també cada dia al jutjat. La fiscal i l'advocat de la víctima de l'agressió sexual s'hi neguen en rodó. De fet, la lletrada de l'acusació, Esther García, afirma que ara encara hi ha més risc de fuga que abans del judici.
La sala va determinar que es mantingués aquesta presó preventiva, no? Perquè la defensa havia sol·licitat al novembre la llibertat provisional del seu client. La sala va entendre que no procedia, perquè hi havia aquest risc de fuita. I per mi, a Tawi, que només han passat 3 mesos, aquestes circumstàncies es mantenen, però a més, amb una condemna per un delicte de violació. Per tant, per mi, el risc ara és més alt.
Alves compleix una condemna de 4 anys i mig de presó per agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Però més, la fiscalia i l'advocada de la víctima ja han presentat recurs a aquesta sentència. La fiscal li demana 9 anys de presó perquè considera que els 150.000 euros que va pagar Dani Alves no són una indemnització per a la víctima, sinó una fiança demanada pel tribunal. Per tant, considera que no es pot acreditar que l'exjugador del Barça hagi reparat el dany que va provocar la noia que va agredir sexualment. El recurs de l'advocada de la víctima li demana un augment de la pena fins als 12 anys de presó, la condemna màxima per agressió sexual.
I continuem en clau política perquè el govern planteja un finançament per Catalunya similar al model basc perquè la Generalitat pugui recaptar tots els impostos. El nou model també contemplaria portar diners al conjunt de l'Estat per ajudar les comunitats autònomes més pobres. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El govern ha presentat la proposta que farà arribar el govern de Pedro Sánchez perquè Catalunya pugui recaptar tributs com l'IVA, l'IRPF o l'impost de societats, passant de gestionar el 9% dels impostos al 100%. Ara bé, hi hauria una diferència significativa respecte al model de les comunitats forals. Mentre que el País Basc i Navarra només contribueixen a les finances de l'Estat amb el pagament d'una quota anual per als serveis prestats, la fórmula que ha presentat el govern inclouria una aportació extra en forma de fons de reequilibri territorial per ajudar les comunitats autònomes que més ho necessiten. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, pensa que d'aquesta manera s'acabaria amb l'infrafinançament de Catalunya.
Un model de finançament singular que volem per Catalunya, que és just i equitatiu. Un sistema més eficient i que garanteix el funcionament adequat dels serveis públics adreçats a la ciutadania. Un model que resol les deficiències de l'actual i que ha de permetre a la societat catalana progressar econòmica i socialment.
Per elaborar aquesta proposta, el govern s'ha emmirallat en sistemes federals com el de Suïssa o el Canadà, on els governs intermediaris gestionen la majoria dels impostos. L'objectiu ara és que el govern espanyol s'hi avingui, tot i que el context preelectoral complica que pugui negociar-se.
I continuem amb tu, Judit, per analitzar quins sistemes fan servir països com Alemanya, Suïssa o el Canadà.
En el cas dels Estats Units, cada estat pot decidir quins impostos propis vol aplicar i com els gestiona. Així, estats que no apliquen l'impost sobre la renda o l'impost de societats i d'altres sí que ho fan. Alemanya, en canvi, els Länders gairebé no tenen capacitat per legislar sobre els impostos i els diners recaptats es reparteixen de forma proporcional entre el govern central i els estats federats. Per exemple, l'impost de societats es reparteix en un 50-50 i l'IRPF en un 42-42 i el 15% restant per als municipis. Mentre que a Suïssa opera un sistema mixt, els cantons poden aplicar qualsevol impost amb límits menys l'IVA que està reservat als governs federals.
Gràcies, Judit. A tot plegat, però el govern espanyol no accepta la proposta plantejada per Catalunya, tot i que s'obre a revisar el sistema de finançament al conjunt de l'Estat.
Sí, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, explica que han rebut altres propostes de més comunitats i que han d'estudiar-les en el seu conjunt.
Es una reforma en la cual el diálogo entre todas las comunidades autónomas es el que nos tiene que llevar también a una decisión en el marco precisamente del grupo que dirige la propia vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda, donde están presentes los consejeros de Hacienda del conjunto de las comunidades autónomas y donde debe desarrollarse esa reforma del sistema de financiación.
La voluntat de l'Estat és arribar a un acord amb el conjunt de les comunitats, també les governades pel Partit Popular. Alegria ha afegit que ara és un moment oportú, ja que hi ha 11 comunitats governades pel mateix color polític, motiu pel qual seria desitjable que el partit traslladés una posició conjunta de totes aquestes comunitats.
I el Partit Popular plantejarà un enfrontament entre Congrés i Senat per endarrerir la llei d'amnistia.
Els populars, que tenen majoria, proposaran que la Cambra Alta insti formalment al Congrés la retirada d'aquesta llei d'amnistia. D'aquesta manera, forçarà un conflicte entre òrgans constitucionals perquè asseguren que la norma és una reforma de la Constitució encoberta. Els populars s'agafen així la línia d'actuació suggerida pels lletrats de la Cambra Alta, que en un informe plantejaven aquest mateix pas, que podria acabar al Tribunal Constitucional. Ho ha anunciat la senadora del PP, Alicia García.
El Grupo Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución. Porque ustedes están acostumbrados a recurrir a tramitaciones fraudulentas con tal de salirse con la suya.
Tot plegat després que la mesa del Senat hagi admès aquest dimarts a tràmit la llei d'amnistia. Des d'aquest moment, la norma tindrà 2 mesos fins al proper 16 de maig per votar-se a la Cambra Alta.
Sí, hi ha 2 camins possibles. O bé els grups del Senat, on el PP, ho dèiem, té majoria, opten per aplicar esmenes a la norma, o bé impulsen un veto complet a la llei acordada entre el PSOE i els partits independentistes. Els terminis per presentar esmenes i vetos es coneixeran avui mateix quan la llei estigui ja publicada al butlletí oficial de la Cambra. La tramitació s'ha acordat en una reunió de la mesa del Senat, on també s'ha analitzat un informe dels lletrats de la Cambra avisant que la norma és una reforma constitucional encoberta.
I canviem de qüestió perquè les bases de Barcelona en Comú han decidit votar no als pressupostos del PSC si l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, manté el bloqueig a formar un govern majoritari d'esquerres.
La formació ha dit en el mateix comunicat que Barcelona no vol un govern que miri a la dreta, sinó que necessita un govern capaç d'impulsar polítiques de futur. D'aquesta manera, el pressupost de Jaume Collboni no té ara com ara prou vots per tirar endavant quan falten només 3 dies perquè aquests comptes públics arribin al plenari. El socialista, de fet, només disposa dels 10 vots del seu grup i dels 5 d'Esquerra Republicana, un total de 15, lluny d'aquests 21 mínims que necessita per superar el tràmit.
8 i gairebé 28 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I en plana internacional, els ministres d'Afers Europeus han abordat aquest dimarts durant menys de 10 minuts el punt sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea.
Segons apunten fonts comunitàries i també diplomàtiques, el govern espanyol ha presentat el memoràndum que havia fet arribar prèviament als socis comunitaris amb arguments legals i també polítics per l'oficialitat d'aquestes 3 llengües. Cap dels representants de la resta de països han pres la paraula. Segons les mateixes fonts, no hi ha hagut discussió i han remarcat que s'ha limitat a ser un punt d'informació per part de l'executiu espanyol.
A tot plegat, el govern espanyol no ha demanat ara per ara formalment cap informe al Consell de la Unió Europea sobre l'oficialitat de les llengües cooficials.
Així ho apunten fonts europees que s'indiquen que hi ha intercanvis informals entre executiu espanyol i els serveis jurídics de la institució sobre aquesta proposta. Sense la petició formal del govern espanyol, assegura les mateixes fonts, els serveis del Consell no emetran cap informe sobre la legalitat de l'oficialitat d'aquestes llengües, un requisit que han posat alguns països per poder tornar a abordar en profunditat la proposta en les reunions de ministres.
Per la seva part, Meritxell Serret, però, ha defugit el debat ideològic sobre l'oficialitat del català a Europa, s'hi ha referit així.
I en aquest sentit, també des del govern, volem traslladar el missatge que per nosaltres aquest no és un debat ideològic. Això no va de socialistes o del Partit Popular. Això va de que el Consell tingui un debat al voltant dels drets d'aquests 10 milions de catalanoparlants i que estem convençuts que ha de ser per reconèixer aquest estatus que mereix el català a la Unió Europea.
En declaracions als mitjans ha tornat a exigir, a més, la màxima ambició al govern espanyol per aconseguir la votació unànime dels socis de la Unió Europea necessària per tirar endavant aquesta mesura.
I Plataforma per la Llengua denuncia irregularitats del Comitè de Peticions de l'Eurocambra dirigit per la popular Dolors Montserrat durant l'elaboració de l'informe que posa en dubte el model d'immersió lingüística a Catalunya. El comitè que està dirigit per la popular Dolors Montserrat veu disfuncions en la immersió i demana un tracte equivalent del català i el castellà.
En una entrevista a Ràdio Cela, coordinadora internacional de Plataforma per la Llengua, Marga Paiola, ha assegurat que el comitè ha volgut condicionar el resultat final d'aquest informe.
Creiem que ha tingut una sèrie d'irregularitats o això, en aquest cas, perquè, per exemple, doncs, aquest informe s'ha debatut fins a 6 vegades, quan la majoria de peticions no es poden ni debatre una vegada. La majoria de persones amb qui es van reunir durant la visita dels eurodiputats a Barcelona eren contràries al model d'escola en català, per tant, tot això ja estava una mica dirigit al resultat final d'aquest informe.
El Comitè de Peticions del Parlament Europeu ha votat a favor de l'informe que posa en dubte el model d'immersió lingüística a Catalunya. El document és el resultat de la missió que van fer diversos eurodiputats, la majoria conservadors i d'ultradreta, a Catalunya. Això el desembre passat. En el text aprovat aquest dimarts, els membres del comitè asseguren que veuen disfuncions en el model d'escola catalana pels alumnes que parlen en castellà com a llengua materna i demanen un tracte, diuen, equivalent de les dues llengües. La coordinadora internacional de Plataforma per la Llengua, Marga Paiola, creu que pot condicionar les eleccions catalanes del 12M i acusa el PP i Vox d'utilitzar el català políticament i de tergiversar la realitat de la llengua catalana al territori.
I tornem cap al Congrés dels Diputats, on s'ha aprovat aquest dimarts per unanimitat la presa en consideració d'una proposta de llei d'ELA impulsada per Junts.
La iniciativa, defensada per la diputada Pilar Calvo, pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica i les seves famílies i comptar amb el suport també de les associacions de malalts.
En un estat de benestar no pot ser que el familiar s'hagi de convertir en el cuidador responsable de la persona amb ELA. L'atenció d'aquesta malaltia requereix una formació complexa. I arriba un punt que aquesta atenció ha de ser de 24 hores.
El debat ha acabat en una votació que ha recollit 342 vots a favor, 0 en contra i cap abstenció.
L'activista Roger Espanyol ha tornat la creu de Sant Jordi que li va atorgar el govern en el seu moment.
En un acte simbòlic davant la seu del Departament de Cultura, el represaliat per la policia espanyola durant l'1 d'octubre, que va perdre, recordem-ho, un ull per una bala de goma, ha lliurat aquesta medalla a la consellera Natàlia Garriga, amb qui s'ha reunit durant menys de 10 minuts.
Polítiques independentistes d'ençà de l'1 d'octubre s'han dedicat a buidar de contingut el significat d'aquesta medalla, no només el dia i el resultat del referèndum d'independència, sinó el caràcter que va omplir aquell dia, no?
La intenció era fer retorn d'aquest guardó al president de la Generalitat. Recordem, l'executiu de Quim Torra aleshores va acordar donar-li la més alta distinció, això l'any 2018, per la seva defensa del referèndum de l'1 d'octubre.
I encara un altre nom propi un dia com avui sobre la taula, el d'Antonio Carmona, que serà el nou director de Rodalies de Catalunya.
Sí, el fins ara responsable de comunicació de Renfe Catalunya assumirà aquest rol, serà a partir de l'1 d'abril, després que aquest dimarts el comitè de direcció de la companyia ferroviària hagi decidit el seu nomenament. Carmona substituirà en el càrrec a Maite Castillo, que passarà en aquest cas a dirigir el Museu del Ferrocarril de Catalunya, situat a Vilanova i la Geltrú. Carmona va començar a treballar a Renfe fa 23 anys com a ajudant ferroviari, però feia dues dècades que es dedicava a les relacions amb la premsa.
I en plana internacional, Brussel·les reclama a Israel que augmenti radicalment l'ajuda humanitària a Gaza per impedir una fam imminent.
Així mateix s'ha expressat el comissari europeu de gestió de crisi, Janez Lenarczyk, en una roda de premsa aquest dimarts. Preguntat per la guerra i el deteriorament humanitari, ha assegurat que la Comissió Europea està exigint al govern de Benjamin Netanyahu obrir punts d'entrada terrestres d'ajut al nord de la franja de Gaza perquè els palestins no morin de gana. La ministra belga de Cooperació al Desenvolupament, Caroline Genes, insisteix que s'ha de garantir que Israel permeti aquest ajut, perquè si no tothom en serà còmplice.
I més qüestions, perquè els representants de diverses organitzacions agrícoles a Ponent estan citats a declarar aquest dimecres davant del jutjat d'instrucció número 4 de Lleida, que investiga si es van maltractar conills durant la protesta que va tenir lloc el 3 de març del 2023 davant dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica a Lleida.
La pagesia ha convocat una concentració davant dels jutjats a 9:45 d'aquest matí per donar suport a les persones que estan citades a declarar. És Pere Roquer, portaveu de Saja Lleida.
S'ha convocat a tota la pagesia que vingui el jutjat de Lleida a partir de les 9:30 del matí a donar suport a la gent que tenim que anar a declarar per una injustícia com és de que se'ns mengen els camps els conills i partits animalistes com PACMA cobren subvencions per denunciar els pagesos de que tenim el problema als camps.
La causa s'instrueix després de la denúncia que van presentar les entitats animalistes, PACMA i l'Exànima per un suposat delicte de maltractament animal.
Els agents immobiliaris han criticat amb vehemència l'entrada en vigor del topall al lloguer a 140 localitats catalanes.
Així ho ha exposat el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, Gerard Duelo.
Malament o molt malament. És a dir, com repeteixo, ja ho va dir algú, la millor manera de destruir una ciutat, a part de bombardejar-la, és limitar, posar un topall als lloguers. Si aquest topall el posem a zones tensionades i tal, es demostrarà que posar límits als lloguers no hi ha més lloguer a l'oferta. I com es procura que hi hagi més oferta a lloguer, si no ho aconsegueix, deixa't d'històries, no funciona.
El president de l'AIC, Vicenç Hernández, ha afegit que fa molt temps que van alçar la veu dient que aquesta mesura no era la correcta i ha sentenciat afirmant que el temps els donarà la raó.
I la Federació Catalana de Càmpings ha decidit que portarà el decret de sequera al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la prohibició d'omplir les piscines.
Sí, l'organització considera que el sector es troba en un greuge comparatiu respecte a instal·lacions com els equipaments esportius, hospitals o residències i lamenta que la normativa del govern no diferencia entre piscines vinculades a l'activitat econòmica o particulars d'ús domèstic. I per tot plegat, també demanen per carta una reunió urgent amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i defensen que amb l'augment de les temperatures les piscines han esdevingut un servei bàsic. A l'escrit, la federació recorda que representa el 70% dels càmpings catalans.
I encara en matèria laboral, un 88% dels professionals considera positiva l'experiència del teletreball i fins a un 58% canviaria de feina si no en pogués fer.
Aquestes són dues de les principals conclusions de la tercera edició de l'estudi Teletreball, una realitat després de la pandèmia dirigit per Alin Massuda. En l'actualitat, la fórmula més habitual, de fet, de teletreball és la d'un o dos dies a la setmana i la majoria dels que teletreballen considera que no hi ha barreres per fer-ho des de casa. No obstant això, un 27% de les empreses han reduït i de manera significativa el treball des de casa l'últim any i un 7% de les companyies ha optat directament per eliminar-lo.
Per cert, que les companyies aèries han programat 42 milions de seients per la temporada d'estiu a l'aeroport de Barcelona al Prat, un 11% més que el 2023, segons ha informat aquest dimarts Aena.
De fet, l'oferta de places en aquesta temporada d'estiu a tota la xarxa d'aeroports Aena creix un 7,9% fins als 243 milions de seients i augmenten un 7% les operacions comercials, que sumen 1,4 milions. I per zones geogràfiques, el mercat domèstic incrementa la seva programació gairebé un 3% i l'europeu un 10% en comparació amb la temporada anterior. Itàlia, el Regne Unit i Alemanya han augmentat significativament el nombre de seients.
Obrim també plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un treballador d'un centre sociosanitari de Barcelona per presumpta agressió sexual a una persona gran.
Els fets haurien tingut lloc el dia 15 de març i la detenció va tenir lloc l'endemà, dia 16. Ell és un tècnic de cures auxiliars d'infermeria de 26 anys del centre sociosanitari Nou Hospital Evangèlic i no tenia antecedents. Treballava a l'equipament des de l'any 2019 i arran d'aquests fets ha estat apartat del seu lloc de treball.
I ha mort la noia de 16 anys que diumenge va resultar ferida crítica en xocar amb la bicicleta contra un cotxe a l'Avinguda Madrid de Barcelona.
Uns fets que van tenir lloc cap a les 9 de la nit de diumenge a l'altura del número 128 d'aquesta avinguda. La Guàrdia Urbana va obrir una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest accident.
I presó sense fiança pel camioner que ha matat aquest dimarts a 6 persones en sentar-se d'un control antidrogues a Sevilla.
Aquesta passada matinada el camió de mercaderies ha topat contra un control de la Guàrdia Civil i com a resultat d'aquest xoc han mort 6 persones. Dos eren guàrdies civils, mentre que la resta eren civils que es trobaven retinguts dins dels vehicles mentre atenien aquest control de drogues. El camioner està acusat de 6 presumptes delictes d'homicidi per imprudència i 3 delictes de lesions greus també per imprudència, ja que hi ha 3 agents més ferits de gravetat.
Per cert que també la policia catalana ha detingut a Badalona un home de 26 anys fugit de la justícia sueca després de ser condemnat a 2 anys i 9 mesos de presó per tràfic de drogues i d'armes.
Sobre aquest individu pesava un ordre europea de detenció i l'entrega activada per les autoritats sueques. Fruit d'aquesta col·laboració internacional, l'home va ser detectat, com deies, a Badalona. Les gestions d'investigació dins del marc d'un dispositiu específic van permetre que el grup de recerca activa de fugitius el detingués el passat 6 de març. L'individu vivia en una zona de luxe de la ciutat i prenia moltes mesures de seguretat per evitar ser detectat.
I encara us expliquem que 3 policies locals de Banyoles i 2 Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus aquest dimarts a la tarda després de ser apedregats per una 60ena de persones que protestaven per 2 detencions.
Agents de servei han fet comprovacions en un pàrquing soterrani de la plaça de la Pau, al barri de la Farga, i han descobert 6 plantes de marihuana, un ventilador i també un focus. En el transcurs d'aquesta operació s'ha detingut 2 persones per delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Després de les detencions, una 60ena de persones s'han manifestat pels carrers en contra de les accions policials.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts i arribem a 9:45 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Barça disputa avui a les 9 l'anada dels quarts de final de la Champions femenina contra el Brann amb la intenció de ser un pas més a prop de les semifinals.
Així és, el conjunt català ja és a Noruega i va arribar ja a la tarda i tot i que parteix com a favorit per endur-se l'eliminatòria, el tècnic culé Jonathan Giraldez ja ha advertit de la importància de no refiar-se'n i ha assenyalat les claus per fer un bon partit contra les noruegues.
Estarà motivada, si amb ganes de poder treure un bon resultat. I nosaltres ens hem d'adaptar molt, molt ràpid, entrar molt bé al partit, no donar-li opcions. Crec que si controlem l'inici del partit, tindrem moltes més opcions que el partit vagi com nosaltres volem.
Les blaugranes no s'han enfrontat mai al Brann, ja que és el primer cop que l'equip de la Lliga Noruega accedeix a una eliminatòria de Champions. El Barça arriba a la fase decisiva d'aquesta competició en plena forma, ben recuperat totes les lesionades, a excepció de Mapi León i Jana Fernández, que s'han quedat a Barcelona encara lesionades, i afronta amb optimisme aquesta eliminatòria. El partit de tornada serà el 28 de març a Barcelona. Per cert que si el Barça arriba a les semifinals, és molt possible que s'enfronti al Chelsea, que aquesta nit s'ha desfet per 3-0 de l'Ajax i ja té un peu i mig a la següent ronda.
Mentrestant, avui s'ha de pronunciar el comitè de competició sobre el recurs que presentat el Barça per la targeta vermella que va veure Xavi Hernández en la passada jornada de Lliga.
El club considera que Xavi no mereixia la targeta perquè, segons s'argumenten el recurs, l'acció no constitueix desconsideració ni ofensa en cap cas. La seva reacció, diu el club, és fruit dels nervis del moment i no hi ha cap mena d'ofensa ni protesta significativa que sigui digna de sanció. No és la primera vegada que aquesta temporada que Xavi és expulsat i això li pot jugar en contra perquè el comitè li podria aplicar un partit més per reincidència. Així que, a més dels 2 partits de sanció habituals, per una vermella se n'hi podria afegir un altre i es perdria també el clàssic contra el Real Madrid, que s'ha de jugar el diumenge 21 d'abril.
Un partit que segur que es perdrà Thibaut Courtois, el porter del Madrid, que s'ha trencat el menisc intern, el genoll dret.
El porter, que ja estava lesionat, encarava la recta final de la seva recuperació i s'esperava que tornés ben aviat al terreny de joc. De fet, avui havia de disputar un partit d'entrenament contra el filial blanc per provar-se, però durant l'entrenament d'aquest dimarts han donat unes molèsties i les proves posteriors han confirmat de nou el trencament del menisc, que es calcula que necessitarà entre 6-7 setmanes de baixa, és a dir, que es perdrà ja el que queda de temporada.
I pel que fa al futbol internacional, el masculí, finalment Portugal no acollirà la final del Mundial del Futbol 2030.
Ho ha confirmat el coordinador de la candidatura conjunta entre Espanya, Portugal i el Marroc. D'aquesta manera serà o Espanya o el Marroc el país on tindrà lloc la gran final, tot plegat perquè a Portugal no hi ha cap estadi amb capacitat per almenys 80.000 persones i el coordinador ja ha afirmat que el país no invertirà per ampliar la capacitat dels seus estadis. El renovat Camp Nou o l'estadi Santiago Bernabéu són els escenaris amb més opcions d'acollir la final del Mundial 2030.
Mentrestant, a casa nostra, gran festa del futbol català aquesta tarda de de dimecres.
A les 7 es disputa la Copa Catalunya, la juguen l'Olot i l'Andorra. L'equip de la Garrotxa vol fer història coronant-se campió en un partit que es juga al seu estadi, al municipal d'Olot. De la seva banda, l'Andorra, entrenat per Edes Saràbia, vol fer-se amb la seva tercera Copa Catalunya.
Canviem d'esport, anem cap al bàsquet, perquè el Barça juga avui contra el Fenerbahçe a l'Eurolliga en un duel entre dos dels equips més ben classificats a la competició.
Així és, ara mateix el Barça és segon, mentre que els turcs són sisens. A més, aquesta trentena jornada de la fase regular també suposarà que diversos jugadors s'enfrontin als seus exequips, tot i que les mirades estaran sobretot posades en l'anterior tècnic blaugrana, Serunas Jasikevicius, a la banqueta del Fenerbahçe. De fet, els turcs es juguen seguir a la zona de play-off, mentre que el Barça vol continuar entre els quatre primers sense perdre-li el rastre al Madrid, que aquesta nit ha superat l'Alba de Berlín per 79-86. El jugador blaugrana, Billy Hernán Gómez, ha explicat les claus per fer un bon partit avui.
Si hay que pensar en algo que nos puede ayudar es que cuando estamos concentrados y estamos serios durante los 40 minutos podemos ganar a cualquier equipo, pero también cuando tenemos esos lapsus, ¿no?, y no estamos al 100% y no estamos el partido con esa importancia que se debe, nos pueden ganar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser nosotros mismos, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que disfrutar, que tenemos que estar muy concentrados en ambos lados de la pista.
El duel Fenerbahçe-Barça a partir de 6:45 de la tarda.
I més coses, perquè ara sí que sí, Tadej Pogačar és el nou líder de la Volta Ciclista a Catalunya. El ciclista eslové ha guanyat la segona etapa i ja té més d'un minut de marge sobre l'Anda, que és segon.
Gran etapa de Pogačar, que entrava 1 minut i 23 segons abans de la línia de meta, que Miquel Anda, que finalitzava segon, seguit d'Alexander Blasov. Tots tres ocupen ara les tres primeres posicions a la classificació general. Els vorals nevats de la pujada a Vallter dos mig vivien l'exhibició de Pogačar, que fa un cop de puny sobre la taula després que dilluns se li escapés la victòria a l'últim moment. Avui nova etapa de muntanya, també molt dura, amb un port de primera categoria, el de Toses, i dos de categoria especial, com són Port del Cantó i Port Ainer, amb sortida des de Sant Joan de les Abadeses al migdia. En total, avui es pedalaran 177 quilòmetres.
I en tenis, Carlos Alcaraz i Rafa Nadal són els caps de cartell del Tordeig Compte de Godó de Barcelona.
Torneig que es disputa entre el 13 i el 21 d'abril. Alcaraz, actual número 2 del món i cap de sèrie del torneig, defensa a títol. Per la seva banda, Rafa Nadal tornarà a les pistes del Reial Club de Tenis de Barcelona després de 3 anys d'absència per les lesions. Recordem que el manacorí és el tenista que més cops ha guanyat aquest godó, un total de 12. Dins el top 10 mundial també faran acte de presència a Barcelona Andrei Rublev, Casper Ruud i el número 10 del rànquing, Àlex de Minaur. Una habitual de la cita que no es perdrà tampoc aquest any al godó és el grec Stefanos Tsitsipas, que l'any passat va arribar a la final, recordem, on va perdre contra Alcaraz.
I a tot això, Paula Badosa, ja és la segona ronda del Masters de 1000 de Miami, després de guanyar en 3 sets per 1, 6, 6, 4 i 6, 3 a l'ex número 1 del món, Simona Halep.
El partit que significava el retorn de Badosa a les pistes després de donar-se de baixa dels últims tornejos per lesió començava malament per la de Begú, que veia com la seva rival li trencava el servei amb facilitat i s'adjudicava el primer set. Badosa, però, reaccionava ràpid a la següent mànega, forçant un tercer i definitiu set que li donava l'accés a la segona ronda de Miami. Ara es veurà les cares a Marina Sabalenka, número 2 del món, que per cert ha confirmat que sí que competirà a Miami, tot i la mort sobtada de la seva parella aquesta mateixa setmana.
I per últim, Espanya no tindrà un camí senzill a la Copa Davis 2024.
El combinat espanyol s'haurà de veure les cares amb Austràlia, que és l'actual subcampiona de la Davis, amb la República Txeca, la selecció que els va eliminar la passada edició, i en França l'equip que a priori es preveu el més dur pels espanyols. De cara a aquesta fase de grups, el combinat espanyol comptarà amb l'avantatge de jugar a casa, ja que els partits es disputen del 10 al 15 de setembre a València, al Pavelló Fuente de Sant Lluís. Els dos primers classificats de cada grup, recordem, seran els que passaran a la fase final, que jugarà també a Espanya a Màlaga del 19 al 24 de novembre.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé dos minuts que passen de 8:45 del matí. Cara bé.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Va, què ens expliques avui a la cara B, Judit?
Vinga, avui a la cara B us porto una compra per internet que va acabar d'una forma bastant estranya. Us ha passat mai que heu comprat alguna cosa i us ha arribat un paquet que no era vostre?
Mira,
alguna anècdota?
A mi m'ha arribat un paquet que no era meu, sense comprar-lo, directament.
I te'l vas quedar?
Evidentment. Sí. I no m'ha arribat un altre que jo vaig demanar.
El karma.
Per tant, un per un.
Un per un, sí.
Mira, jo t'explicaré... A veure, una cosa que no he demanat no m'ha arribat mai. Això no m'ha passat. Però portem 2 mesos amb un regal del Mateo que va ser el seu aniversari al gener i van comprar una cosa per internet. Era una cosa que era maquíssima i que li hagués agradat moltíssim, que era un cactus que ballava.
Ai!
M'encanta.
Un cactus que ballava, que jo vaig dir a casa, això és un entreteniment de 2 minuts. Bueno, doncs no va arribar... i reclamacions, bueno, un serial,
sí, sí,
allò de reclamacions i tal, i tal, i tal, i no hi havia manera de solucionar-lo, i avui ha arribat el reembolso.
Hola!
Veus una captura de pantalla i dic, eureka, eureka.
Però el reembolso, no t'ha arribat el...
No, el cactus, no arribat, però és igual, eh? Pues ja arribats a aquest punt, dona'm la pasta i...
Clar,
vinga, doncs avui us porto una història d'una noia de Tennessee, dels Estats Units, que es va fer viral a les xarxes perquè va fer una comanda al Shein i li va arribar amb un flascó de sang humana i una llauna de mongetes.
No.
Sí, sí, ho heu sentit bé.
Mira, no em sorprèn... O sigui, em sorprèn, d'això m'explica.
Compte.
Però el Shein no és la primera vegada que ocupa titulars perquè els seus treballadors estan en unes condicions pèssimes.
Sí.
I llavors el que fan és a les etiquetes a vegades escriuen... ajuda, help, llavors tu t'arriba un, no ho sé, m'invento, una samarreta i a l'etiqueta posa ajuda, help, que són els mateixos treballadors qui ho han escrit. No, no hi ha ni un cas, no és un cas aïllat, i han passat moltíssimes vegades a moltíssima gent que ho explica.
Això és fortíssim, sí, no ho sabia.
Sí. Doncs sí,
sí,
per denunciar les condicions laborals, la seva manera de denunciar-les.
En fi, no compreu a Shein.
No tinc costum, però...
Bueno, que un usuari de TikTok va penjar un vídeo ensenyant que li havia arribat amb el paquet de roba una llauna de mongetes i un flascó de sang humana, no? Clar, la noia va rebre el tub i el primer que va fer va ser contactar amb l'empresa d'anàlisis de sang que tenia el nom escrit al flascó per avisar que tenien sang de la seva clínica.
Sí, clar.
Llavors, va contactar també amb el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties que van catalogar l'incident com un perill biològic important.
Uf. Ep.
Trobo que la noia va ser bastant resolutiva. A mi no se m'hauria acudit de trucar aquesta gent.
Va,
a mi
brossa,
tampoc.
I rai.
A mi se m'hagués acudit gravar un vídeo, explicar-ho. Sí.
Això ho va fer també, va penjar el vídeo a les xarxes per recomanar als seus seguidors que revisessin bé els paquets del Shein abans d'obrir-lo. També et dic, vull dir, això de revisar els paquets, jo crec que no ho faria. Jo, si compro un paquet, entenc que vindrà sense...
Que l'obres, o sigui, com pots saber què hi ha dintre abans d'obrir-lo,
no? És que el concepte de revisar-lo abans d'obrir-lo és una mica...
És una mica estrany, sí.
L'has d'obrir, no? L'has d'obrir i ja està.
Sí, sí. Òbviament, aquest incident va arribar a l'empresa xinesa Shein i la seva resposta va ser que aquest paquet havia passat un control molt rigorós i que estaven segurs que la llauna de mongetes i el flascó de sang no eren seus.
A mi em sorprèn la barreja, eh? Llauna de mongetes i flascó de sang. No, a priori no hi trobo la relació.
Ni a priori
ni a posteriori.
Seria com un sopar del conde Dràcula, no?
Sí.
Mongetes amb sang.
Sí. Bueno. Per tant, la conclusió va ser que la companyia de repartiment, una companyia nord-americana que es diu FedEx, era la responsable que aquest paquet arribés amb aquest tipus de contingut. La resposta que va rebre el noia per part d'aquesta empresa és que podria ser que els paquets s'obrissin durant el transport i que els continguts es transferissin accidentalment. Jo no acabo d'entendre com es van transferir accidentalment aquestes coses.
Al meu cap ja s'estan produint, no sé, especulacions. I és que m'imagino una escena d'aquelles de pel·lícules d'espies que tu portes una sang que és molt important, no? I en un moment donat estàs acorralat i l'has de posar en algun lloc perquè no t'agafin, no? I dius, va, doncs en aquest paquet mateix...
Has dormit bé, avui?
No.
Jo crec que encara tindrà relació amb Kate Middleton tot plegat.
Apa, aquí! Ah,
una altra teoria de la conspiració.
Pot ser, també. Sí.
Vinga.
Jo crec que l'explicació més senzilla és la correcta. S'han equivocat. Fin.
Sí.
Ja està. I el control no està tan rigorós,
ja està.
Amics de Shane.
Punt.
Amics de Shane.
Tot i això, sabem que l'empresa està prenent mesures i que ho està investigant. Nosaltres també ho continuarem investigant sobre el tema i a veure si descobrim alguna altra cosa.
Ja has trucat a l'empresa de sang?
No.
Del banc de sang?
Ara ho farem. Quan surti de l'estudi.
Molt bé.
Que arriben molts paquets a la ràdio, eh?
Sí.
Això és veritat. Va ser bé, total.
Ves que els xutxos... Bé, en fi. Més cosetes, va.
Més cosetes. Canviem de tema. Seguim amb casos, si més no, curiosos.
Val.
El titular és: enxampen una dona de 103 anys conduint amb el carnet caducat.
És que puc també, a la seva defensa, diré que és normal que se li caduqui, perquè quan s'arriba a una edat el carnet s'ha de renovar cada any. Mm. És possible que es passi.
La cosa és que van anar a renovar-lo, però no li van renovar, però ella continuava conduint.
Clar.
Li van dir, igual ja millor que no...
103 anys, eh?
103 anys. Us, ja, ha passat, us han posat mai una multa?
No, hi ha gent que està molt bé. La meva àvia condueix amb 86 anys i condueix millor que jo. No és broma, de debò. Condueix millor que jo. I jo no és que condueixi malament.
A veure, pot ser, evidentment, que gent amb 80 anys estigui perfectament per conduir, perfectament.
Sí.
103 anys, ja.
No, 103 anys tens el carnet caducat i gairebé la vida, saps el que et vull dir?
Sí, sí, és que, bueno...
A veure...
Tens la cara caducada.
La protagonista d'aquesta història es diu Giuseppina Molinari. Giuseppina.
D'on és?
Té 103 anys i és de Bondeno, un municipi del nord d'Itàlia de 13.000 habitants.
Tu ja sabem a quin nom,
I, de fet, conduïa de forma bastant perillosa.
No.
Ai.
Llavors, clar, aquesta dona estava conduint de matinada per Bondeno.
No condueixen gaire bé a Itàlia,
És veritat, ja no solen conduir.
Són bastant kamikazes.
Aquesta dona estava conduint de matinada per Bondeno perquè anava a trobar-se amb uns amics fins que...
Un moment.
Espera, Necessito saber com es diu aquesta dona.
Giuseppina Molinari.
Giuseppina. Giuseppina té una vida potent,
Té una vida...
A veure, 103 anys, sortint de nit, anant a veure els amics, conduint temeràriament. Què vas?
Però jo em pregunto què faria amb 20 anys. Saps què vull dir?
A saber.
Imagina't.
És el meu somni, amb 103 anys està així.
Vas bé.
Els amics estaven a la residència o d'on era? Perquè ara és quan em dius que anava a la festa.
No, estaven al municipi del costat. És la informació que tenim. Bé, aquesta dona estava conduint de matinada.
Sí.
Fins que la policia de la zona la va aturar i va veure que tenia el carnet caducat des de feia 2 anys i que el cotxe, a més, no estava ni assegurat. Com van pillar la... Com la van pillar?
Perdona, 101 anys. Vull dir que si el tenia caducat de fa 2 anys, vol dir que als 101 anys li van renovar el carnet.
Sí.
Clar.
Sí.
Exacte. Com la van pillar? Resulta que estava donant voltes amb el seu Fiat Panda, una mica desorientada des de feia estona. I un veí, estranyat, va trucar a la policia i després va ser quan la policia va venir, la van multar i la van acompanyar cap a casa.
Has de fer coses molt rares perquè un veí estranyat truqui,
Això és veritat, de matinada.
Fiat Panda, m'encanta.
Un moment, la història no acaba aquí, perquè com que aquesta notícia va tenir bastanta volada, els mitjans de la zona van anar a entrevistar a la dona.
Ara.
A la dona.
I què ha dit la dona?
I què va dir la dona? Va dir que si no li deixaven desplaçar-se amb cotxe, ara començaria a fer servir la bicicleta o que es compraria una Vespa.
Clar que sí. Una Vespa no, una... S'ha de comprar...
Un patinet elèctric, Giuseppina.
Necessitem parlar amb aquesta dona.
Un patinet elèctric una mica perillós,
No
més que el cotxe, dius.
Fins i tot l'alcalde de Ferrara, que era el poble del costat on la van pillar, va fer unes declaracions dient: li donaria a la Giuseppina una medalla abans que una multa. Tenir tanta força interior no és molt comú i em dona esperança per la meva pròpia bellesa.
Olé.
Aquest home deu anar amb transport públic.
Ole i ole. No, a veure, té raó. O sigui, té mèrit.
No,
o sigui, legalment no, et mereixes la multa, amiga Giuseppina, però mola. La teva història mola.
Sí. Vinga, anem a la notícia musical, que avui sona així.
Havíem quedat a 3:45 a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres.
Avui, a 4:06 de la matinada, ha començat oficialment la primavera.
Olé! A 4:06,
Segons el meu parer, la primavera és la millor època de l'any. Pugen les temperatures, tindrem més hores de sol, començaran a florir els arbres, tot i que aquest any alguns ja han començat a florir.
La sang s'altera.
Tot.
Arriba en paquets, amb mongetes, alterada.
Sí.
Llavors, segons els experts, serà una primavera calorosa, potser amb poqueta pluja. No ho sabem, perquè la pluja és difícil de pronosticar.
No m'ho esperava, això. Pensava que seria una primavera
fresqueta. A mi em fa por l'estiu, perquè ja fa calor ara, dic, jo no sé què t'estiu.
L'any passat ja va ser dur, l'estiu.
Tinc por.
Època de monsons a Barcelona.
Això sí, ho dèiem la setmana passada, per les persones al·lèrgiques serà una primavera complicada, perquè la sequera farà que hi hagi més pol·len de l'habitual. Vosaltres sou al·lèrgics?
No molt.
Sí.
No molt.
Sí, ho passarem malament aquest any.
Sí.
No, jo no.
Sí.
A mi m'és igual, però, vamos, lo de la calor sí que em preocupa.
En fi, tot i les al·lèrgies, està comprovadíssim que el sol i la temperatura ens fa tots molt més feliços, així que hem d'estar molt contents i acabem la secció d'avui amb aquest conegudíssim tema amagat de primavera de Charango.
És molt xula.
És xulíssima.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Havíem quedat a 4:45 a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres. Ja m'esperaves amb un vestit de flors, que avui pels carrers de Barcelona he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant. M'han dit, ja ho sé, però baixant el cap em dius, avui fem com si res, en un segon i dos i tres, tot va parar, tot va desfer-se, quan un petó sense permís va tallar la conversa, que avui pels carrers de Barcelona he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant. S'apaga, rosa, rosa, mort.